Tornem a la primavera de 1928. Rosa Aloy va morir el dijous de la setmana següent. La van enterrar l'endemà amb una pompa i una presència d'autoritats que la dona no hauria pogut imaginar mai en vida. Sabrem més endavant què va passar amb Antònia Marimón i Marina Roca, ferides a trets d'escopeta per Marimón i traslladades a hospitals de Tarragona i Barcelona, respectivament. Cap casa de la Pobla va sortir indemne de la matança. Totes les famílies van quedar destrossades sense excepció. També la de Marimón, amb el cor trencat pel descobriment que el Josep, el seu fill, el seu germà, era un assassí. No hi ha paraules per tant dolor. No, no hi ha paraules, però els periodistes n'hi han de posar. Al nostre temps de comunicacions ultraràpides i gairebé instantànies, quan hauríem trigat a tenir un hashtag sobre els crims de la Pobla de Ferran? Quan perquè es convertís en trending topic mundial? El ritme de vida en aquell 1928 era molt diferent. Tot i això, el rebombori va ser molt considerable i la mobilització de forces per atrapar Marimón molt urgent. Toquen a Sometent, Adolf.
Sí, hores després de la matança van començar a tocar Sometent les esglésies de Passanant, Belltall, Solivella, Forès, Blancafort, Rocallaura, Santa Coloma de Caral. Segons Jordi Creus, l'historiador, uns 300 membres del Sometent es van mobilitzar de manera immediata per buscar Marimón. El Sometent, un cos armat no professional. Sabem que a Rocallaura, per exemple, de cada casa en va sortir almenys un home armat. En aquelles primeres hores es creia que la captura, viu o mort, de Marimón era una cosa imminent, era una cosa immediata. Recordem que Marimón era un home malalt amb una tuberculosi que li afectava la medul·la, ja sabem que no treballava i era de suposar que no es podia desplaçar tampoc amb gaire rapidesa.
No exagerem si diem que es tractava d'una autèntica cacera a l'home contra Josep Marimón, el Josep de Calostaler de la Pobla de Ferran. La Pobla no tenia alcalde propi perquè era un agregat de Passanant i va ser doncs el batlle d'aquest terme qui va enviar un telegrama al govern civil de Tarragona, província de la qual depenia. Som a diumenge 20 de maig de 1928. Hem trobat el text al diari madrileny El Sol.
José Marimón Carles, de 26 años, demente al parecer, ha matado en Pobla de Ferran a 7 personas, huyendo. Sé que ha tomado dirección de Ciudadilla, Lérida. Va armado escopeta y bastantes municiones. Salgo persecución con jefe línea Montblanc y fuerzas.
Ja veiem que el telegrama de l'alcalde de Passanant conté errors. Parla de 7 morts, però eren 9 i 3 dones malferides. A Marimón el tracta de dement, sense esperar cap diagnòstic mèdic. Almenys en aquella època s'entenia que una matança així només podia ser obra d'un boig. I a la premsa de la setmana posterior va ser habitual llegir l'expressió el boig Marimón o el loco Marimón. Remarquem una altra cosa al telegrama. L'alcalde ja havia demanat auxili al destacament de la Guàrdia Civil de Montblanc i era imminent que sortissin a perseguir Marimón. Sobre el balanç de víctimes, l'alcalde de Passanant aviat va rectificar. A mig matí va enviar un altre telegrama al govern civil en aquests termes.
Ampliando telegrama madrugada, comunícole, existen una mujer muerta, 3 niñas muertas y 5 niños muertos. Sigue servicio para capturar agresor.
Amb el centre de comandament instal·lat a la plaça de Passanant, dues companyies de la Guàrdia Civil de Montblanc i Tarragona es van començar a desplegar per la comarca. Cap a la Pobla de Ferran hi van acudir també el jutge instructor de la causa, el fiscal de l'Audiència de Tarragona i el capità de la Guàrdia Civil de Reus. Hi arribaven també els primers periodistes. Dimarts 22, La Vanguardia publicava aquest titular. Crimen horrible. 8 niños y una mujer asesinados y 3 mujeres gravemente heridas. Continuem llegint.
Nuestro corresponsal en Santa Coloma de Queralt da cuenta de un horrible suceso ocurrido en la Pobla de Passanant, que ha causado gran consternación en la comarca y que por la calidad de las víctimas y las monstruosas circunstancias en que se cometió el delito, solo se concibe como un acto de furiosa locura, de exasperada demencia.
Un acte de furiosa bogeria, de exasperada demencia, deia La Vanguardia. Comencen les especulacions sobre el mòbil del crim més enllà de la bogeria de l'assassí, que es donava per descomptada. Llegim la notícia a l'exemplar d'aquell mateix dimarts 22 de La Veu de Catalunya. Diu això.
Terrible succés a la Pobla de Ferran. Un individu mata 8 criatures i una dona i fereix greument 3 dones més. El motiu de l'agressió sembla que la causa inductiva del crim és la següent. Josep Marimón estava tolit des de fa molt de temps. Per tant, desvagat al poble i passava una part del dia jugant amb les criatures. D'un temps ençà s'havia tornat tuberculós i per això les mares no volien que les criatures juguessin amb ell, cosa que les criatures obeïen. D'aquí la ràbia que tenia contra les criatures i llurs mares.
Tothom volia saber el perquè d'un crim que, d'altra banda, semblava incomprensible. Qui era Josep Marimon? Què pretenia? Però ara encara és més urgent saber on es trobava. Havia aconseguit arribar a Barcelona? O potser hi havia arribat a França? Però com s'ho havia fet? Si estava malalt i anava coix i mitja perut. Algú l'ajudava? Tot són especulacions. Potser no havia fugit gaire lluny. Potser s'amagava i esperava el moment per tornar a la Pobla de Ferran i acabar la feina. És a dir, matar els veïns que havien quedat vius. Malgrat la presència dels destacaments de la Guàrdia Civil i del Somatén, Marimon feia por. El seu nom ressonava com el d'un monstre, i ja no només a la comarca.
La Pobla i Passanant eren el centre d'operacions de periodistes i fotògrafs de publicacions properes com Crònica Targarina, Aires de la Conca, Diari de Reus o El País de l'Èrida, però també La Vanguardia de Barcelona, El Heraldo de Tortosa, l'ABC, El Imparcial, El Heraldo de Madrid. Dels crims fins i tot se'n va fer ressò el Times anglès i el nom de Marimon va sortir al diari The Argus de Melbourne, a Austràlia. A la Pobla hi va anar Alessandro Merletti, segurament el primer fotoperiodista freelance que 20 anys enrere havia aconseguit documentar d'amagat el judici del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia després de la setmana tràgica. Merletti va cobrir els crims de la Pobla de Ferran per una de les grans revistes gràfiques de l'època, Nuevo Mundo. Les seves fotos, la veritat és que trenquen el cor. Davant de casa seva posen dos matrimonis que cadascun d'ells havia perdut tres fills a mans de Marimon. Són els matrimonis Rabadà Trilla i Torres Vilaró. Els homes amb gorra de visera, jaqueta i pantalons de vellut i la faixa. Elles amb mocador al cap, les mans plegades damunt de la panxa o del ventre, les faldilles fins als peus. És admirable, podríem dir, la presència d'ànim que mostren. Semblen sencers. Diries fins i tot que intenten posar bona cara davant del fotògraf. Els Torres Vilaró havien perdut tots els seus fills. Els Rabadà Trilla, ja ho hem explicat, els en va quedar un, una nena molt petita, que és aquella que la seva padrina va salvar dels últims trets disparats per Marimon abans de fugir. Les fotos de Merletti es van publicar a la revista Nuevo Mundo el divendres 25 de maig, quan la majoria de víctimes de Marimon ja eran enterrades.
Entierro de las víctimas. El lunes por la tarde tuvo lugar el entierro de las víctimas, que constituyó una impresionante manifestación de duelo. 9 ataúdes, 8 blancos y 1 negro, abrían el cortejo fúnebre. Este se formó en Pobla de Ferrán, lugar de los sucesos, dirigiéndose al cementerio de Passanant.
Crims. Amb Carles Porta.
Recordem un cop més, en un poble de menys de 40 veïns, la Pobla de Ferran, 9 morts en una sola tarda, dels quals 8, criatures i una dona. I una altra dona tan malferida que va morir al cap de pocs dies. Pel que fa a una altra de les ferides, Antònia Marimon la van traslladar a Tarragona. Tenia la galta esquerra desfeta i la mà dreta destrossada per les perdigonades que li va engegar Marimon. Vet aquí la crònica del diari El Diluvio de dilluns 21.
A las 11 de la mañana de ayer, un automóvil llegó frente al Hospital Civil de Tarragona. Llevaba dos hombres y una mujer, esta con la cabeza y las manos vendadas, y los hombres llevaban un oficio del alcalde de Passanant pidiendo que fuese admitida la mujer, llamada Antònia Marimon Roca, de 28 años, víctima de los sucesos de la Pobla de Ferran.
El Diluvio afegeix que uns periodistes es van presentar a l'Hospital Civil de Tarragona per entrevistar la víctima de Marimon, però el prior de l'hospital, és a dir, el seu capellà major, els va dir que no era prudent parlar amb ella perquè estava molt greu i els va demanar que esperessin l'arribada del marit. Però l'home els va poder explicar molt poca cosa. Això sí, en va dir una d'interessant. Llegim altre cop El Diluvio.
El marido de Antònia Marimon dijo a los periodistas que por la forma en que ocurrió el hecho y la consternación que causó en el vecindario, en el que todas las familias padecen las consecuencias de la locura de José Marimón, no podía dar explicaciones del suceso. No obstante, indicó que el vecindario ha coincidido en decir que desde hace algún tiempo venían observándose en José Marimón senyales d'una conducta anormal.
Senyals d'una conducta anormal. Això encaixa amb els comentaris que es van atribuir a Marimon aquell mateix dissabte de la matança. El desig de ser famós que va compartir amb uns parroquians del Cafè de Belltall i aquella frase misteriosa que ja hem repetit, dita des del jaç del davant de casa. Quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi tornarà a jaure ningú. Si no li van fer cas, potser és precisament perquè ja feia temps que Marimon deia i feia coses rares, però el metge de Passanant, el doctor Laporta, va assegurar que ell no havia notat res d'estrany en Marimon, cap senyal de bogeria. A qui hem de creure? A Antònia Roca, doncs, la van dur a l'Hospital de Tarragona, però Marimon havia deixat una tercera dona malferida, i aquesta era especial. especial per a Marimon. Era Marina Roca, tenia 20 anys i a Marimon li agradava, però ell no li agradava a ella. Aquest rebuig va tenir alguna cosa a veure en el crim? De moment, deixem les hipòtesis a banda. Hi ha una cosa certa, a la Marina la van traslladar a Barcelona, en concret a la Clínica del Pilar. El trasllat va ser dimarts 23, quan va semblar que la noia tenia possibilitats de suportar el viatge. Estava molt malament. Marimon li havia engegat dos trets a boca de canó que la van deixar molt mal ferida a la cara i al tòrax. Els metges de la Clínica del Pilar eren pessimistes. En canvi, Antònia Marimon millorava i va poder tornar a casa a mitjans de juny. Ho llegim a la Veu de Catalunya.
Ha abandonat l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona, molt millorada de les lesions que sofrí Antònia Marimon, una de les víctimes de la tragèdia de la Pobla de Ferran.
Crims.
Aleshores, a mitjan juny, la persecució de Marimon ja s'havia acabat, però encara no us direm com. Centrem-nos en les ferides. Tenim males notícies. Malgrat la millora provisional, Antònia Marimon va morir de les seqüeles de les perdigonades, segons explica el professor Joan Maria Minguet a la revista Belltall. Tampoc Marina Roca se'n va sortir. Sabem per la premsa que el jutge li va poder prendre declaració el 18 de juny. Al cap d'un mes, els metges de la Clínica del Pilar van decidir operar-la. Fins i tot, si l'operació anava bé, la noia quedaria desfigurada. D'acord amb Minguet, que ha consultat fonts familiars, també va acabar morint per culpa de Marimon.
Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera aquí al Crims, que sempre hi veu més que nosaltres. Què t'interessa més, Adrià, del cas Marimon? Aquest assassí rural, aquest assassí de poble, de comunitat petita.
Sí, no sé si avui m'hi veuré gaire, perquè és un cas tan extrem que el que em desperta a mi, i suposo que més d'un, és precisament la curiositat. Quan un cas, un crim, per lleig que sigui, s'inclou a dins d'una mitjana assumible de dolor, de terror, de mal, doncs potser ja no et desperta tant d'interès, però quan una cosa se surt de mare, quan vessa d'aquesta manera, et venen idees al cap que són poc enraonades o poc reflexionades, i més aviat tendeixes a pensar, o si més no jo, en la monstruositat. M'he quedat perplex. Vessa per tot arreu, tant pel nombre de víctimes, per la tipologia de víctimes, per, ja en parlarem, pels motius aparents i no tan aparents que va tenir l'assassí, per l'època, pel lloc que no deixa de ser aquest cliché de lloc molt petit, molt allunyat, remot, per doble vessant, remot en el temps, perquè és un cas molt antic, i remot geogràficament. I llavors surten monstres, no? La primera idea que ve al cap són monstres.
Era un lloc remot, potser encara més en aquella època. I clar, quan es produeix un fet com aquest o similar, diria que hi ha una doble visió, no? Una és, caram, que no era tan bonic, que no era una mena d'Arcàdia sense tots els nostres vicis, sense totes les nostres corrupcions. Però de l'altra banda, és com si, perquè és una comunitat petita i aïllada, això que deies tu dels monstres, no? Hi hagués un component de bestialitat que li atribuïm i en canvi no atribuiríem a un assassinat a Barcelona o a Girona.
Sí, sí.
T'ho sembla?
Sí, i tant que m'ho sembla. El que passa és que m'entristeix, perquè com que aquesta visió dels pobles petits, com si fossin Arcàdies, que és una visió que es manté, obliga a la gent d'aquests pobles a comportar-se en tant que arcàdics, i la gent d'aquests pobles són com tota la gent de la resta del món. Sí que és veritat que un assassinat d'aquestes característiques en un lloc d'aquestes característiques acompleix una doble funció o té un missatge doble una vegada més. L'un, com insinuaves, és que a l'Arcàdia també hi passen coses, i dos, com que a l'Arcàdia tot és tan exagerat, com que la part bona és tan idíl·lica, tan exagerada, tot són camps florits, animals, mansois i persones en contacte amb el cosmos, la que el mal entra en escena també hi entra l'engròs. Dit això, no és gens diferent d'un assassí de ciutat, o només ho és per la quantitat de gent que va al dia de l'enterrament de les víctimes. En el poble hi va tot el poble, i a ciutat passa més desapercebut, però un assassí a ciutat, un assassí, un criminal, també es pot fer seva tota la ciutat, atemorir-la tota, i aquí tenim els casos paradigmàtics dels violadors.
Però sí que hi ha una cosa que és molt diferent. Si imaginem un assassí en un edifici, ja no dic en un barri, en un edifici avui, en una gran ciutat, o en una ciutat no tan gran, probablement ni coneixeria els veïns. Aquí estem parlant d'una comunitat petita, molt petita, la Pobla de Ferran, menys de 40 persones, i en Josep Marimon va matar gent que feia anys i anys que veia cada dia, que com a mínim saludava, que segurament hi parlava.
Sí, però posats a buscar paral·lels, i em sap greu, tenim els casos malauradament recurrents d'assassinats múltiples en residències d'avis, en geriàtrics, que seria l'equivalent d'una petita comunitat, i bé que es produeixen, i aquestes residències, etcètera, estan en entorns urbans. Per tant, com que les persones són iguals aquí que en un poble, a Barcelona o en una gran ciutat que en un poble recòndit, com que les persones, els agents són la mateixa cosa, actuen igual. I ja hi ha entorns de ciutat on això pugui passar. En un bloc de pisos no, però en un edifici institucional de cura, en aquest cas, pot passar i ha passat.
Hem vist que de seguida la premsa va córrer a qualificar-lo de el boig Marimon, el loco Marimon, no? Potser també hi ha unes ganes de defensar-se, no? És a dir, d'allunyar-lo del nosaltres, no? És l'altre.
Sí, 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 a la que tilles algú de boig o de bruixa, és una manera que sobre el mapa mental que tenim de la nostra comunitat de situar-lo fora dels límits, no? Perquè és boig, perquè és bruixa, perquè és prostituta o perquè és ferrer. Els ferrers treballaven fora dels pobles, eren els únics que tenien el contacte amb el foc i la forja, doncs també eren fora dels pobles. Però al mateix temps, el boig del poble, és que les funcions sempre són diverses, cada cosa serveix per moltes coses, no? Al mateix temps, el boig cus el poble, perquè un cop ja tens el boig de poble, tots els altres són normals. Malgrat pugui, en aquest poble que parlem, que hi ha 40 habitants, no gaire més, home, un boig per 40 habitants redimeix tots els altres de qualsevol acusació de bogeria.
Que interessant. Moltes gràcies, Adrià Pujol.
Que vagi bé.
En total, doncs, les víctimes mortals de l'atac de Josep Marimon van ser 12. Gairebé una tercera part de la població de la Pobla de Ferran. Com sabem, l'autor de la matança va fugir després de deixar al seu poble una estesa de cadàvers. La setmana del dilluns 21 de maig de 1928 comença amb milers d'homes mobilitzats per atrapar-lo. El ressò del crim de la Pobla de Ferran s'esbomba per Catalunya, per tot Espanya i encara més enllà. Qui era realment Josep Marimon Carles? Es tractava d'un boig? D'un monstre? Per què havia comès aquella barbaritat? Quin era el seu mòbil? Quan l'atraparien? Viu o mort? Per saber les respostes a aquestes preguntes, haurem d'esperar el pròxim capítol de Crims. I li dono les gràcies al Roger Mas. Ell ja sap per què. Tornarem tan aviat com puguem.
Crims. Well, the eggs chase the bacon on the fry. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Jackhammer's digging up the sidewalks again.